I per avui anem a llegir el Salm 31, per al director, un Salm de David. En tu, Javé, poso la meva confiança, que no sigui mai avergonyit. Allibera'm en la teva justícia, inclina la teva orella vers mi, rescata'm aviat, sigues per mi la roca de refugi, la casa fortificada per salvar-me. Perquè tu ets el meu penyal i la meva fortalesa, i per l'honor del teu nom em guiaràs i m'encaminaràs. Tu em trauràs de la xarxa que m'ha emparat, perquè tu ets el meu refugi. A la teva mà encomano el meu esperit. Tu m'has redimit, Javé, Déu de la veritat. Odio els qui adoren vanitats falses, però jo confio en Javé. Exultaré de goig i m'alegraré en la teva misericòrdia, perquè veus el meu sofriment. Tu coneixes la meva ànima en les afliccions i no m'has reclòs a la mà de l'enemic. Afermes els meus peus en un lloc ample. Tingues misericòrdia de mi, Javé, perquè estic angoixat. Els meus ulls es desfan de tristor, la meva ànima i el meu interior. Perquè la meva vida s'esgota en el dolor i els meus anys en sospirs, la meva força decau a causa de la meva iniquitat i els meus ossos es desfan. He esdevingut un rebuig per a tots els meus adversaris i més encara pels meus veïns. Un esglai per als meus coneguts, els qui em veuen pel carrer fugen de mi. Sóc oblidat, com un mort, lluny del cor, sóc com un atuell fet malbé, perquè escolto la difamació de molta gent, terror arreu, encorsurar-se plegats contra mi, entramat de prendre'm la vida. Però jo confio en tu, Javé. He dit, tu ets el meu Déu. Els meus moments són en la teva mà. Allibera'm de la mà dels meus enemics i dels qui em persegueixen. Fes resplendir el teu rostre sobre el teu servent. Salva'm en la teva misericòrdia. Ja ve que jo no sigui avergonyit perquè t'invoco. Que els malvats siguin avergonyits, que callin en el sepulcre, que mudeixin els llavis mentiders, que parlen amb arrogància contra el just, amb orgull i menyspreu. Que gran és la teva bondat, que reserves per als qui et temen. L'exerceixes amb els qui confien en tu davant dels fills d'Adam. Els amagues en l'amagatall de la teva presència, lluny de les conspiracions de l'home. Els resguardes en una cabana, lluny dels atacs de les llengües. Beneït sigui Javé, perquè ell ha fet extraordinària la seva misericòrdia per mi en la ciutat fortificada. I jo havia dit en la meva agitació, he estat tallat de davant dels teus ulls, però tu has escoltat la veu de la meva súplica quan et vaig cridar. Estimeu, Javé, tots els seus sants. Javé guarda els fidels, però retribueix amb escreix el qui obra orgullosament. Sigueu forts, i ell enfortirà el vostre cor, tots els qui espereu en Javé. Amén. Aquesta és la paraula del Senyor.
Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22@ de Barcelona.
Bé, és la paraula del Senyor pel dia d'avui. Ho he dit moltes vegades aquesta setmana i fins i tot ho estic experimentant ara mateix mentre que estic aquí parlant al micròfon, intentar comunicar amb vosaltres que ho escoltareu un dia després. Està sent un moment molt estrany. Un temps una miqueta absurd. Jo no sé com entendre el sentit de tot això que està passant. En general, i en altres moments, podem fer callar aquestes preguntes contínues, aquestes veus a les nostres ments respecte al nostre origen i al nostre destí, intentant aprofitar el dia, intentar fer moltes coses per distreure'ns de les coses que ens preocupen. Però després de tants dies tancats a casa, després de menjar tantes coses ja durant 7 o 8 o 9 dies, després d'haver vist tot en Netflix i el corrent, el flux imparable i continu de notícies desesperades i la falta d'esperança en general, la desesperació que veiem arreu del món i en alguns països en particular, ens fa molt complicat distreure les nostres ments de l'aparent vanitat d'aquesta vida. Per què serveix tot això que està passant? Per què està succeint les coses que estan succeint? Per què? Preguntes amb les quals pot lluitar en qualsevol dia, però potser avui encara més. Quin és el significat del pas del temps? Quin és el significat? Per què serveix un dia viscut en confinament? Quin era el significat de tantes vides que aparentment sense cap propòsit han acabat tan ràpidament durant aquesta pandèmia? Preguntes reals amb les quals, sincerament, jo estic lluitant i no pretenc donar grans respostes. No obstant això, des de ben jove i de forma molt regular i encara més durant aquests dies, se'm recorden la primera pregunta del Catecisme de Heidelberg. Quin és el teu únic consol, la teva única esperança tant en la vida com en la mort? És la teva salut? Riquesa? Èxit? És entendre tot? És entendre el significat filosòfic de la vida? O és pertànyer al meu Salvador fidel que va morir per mi a la creu, que em va comprar amb la seva sang preciosa? És el meu consol saber, com diu el salmista, que els meus temps, els meus moments estan en les mans de Déu. Aquesta és la manera en què la Bíblia ens crida a viure. És la perspectiva divina que ens dona la Bíblia del Déu, creador dels cels i la terra, el creador del temps i el creador de les nostres vides. I el salm d'avui ens ajuda a recordar. Els salms són càntics, són cançons, himnes, però també són pregàries i són petites predicacions plens de contingut teològic, però no d'una forma tècnica o racionalista, sinó venen molt a prop. No és difícil identificar-nos amb el salmista. A més, els salms ens ajuden, ens ensenyen a predicar els nostres propis cors. Reconeixen les dificultats de la vida i després aixequen la nostra mirada cap a Déu mateix. I quan fan això, infunden les nostres pregàries en la veritat de Déu i omplen les nostres ànimes i ments amb una esperança real. Una esperança no basada en les nostres circumstàncies, sinó en el caràcter de Déu mateix. Ens recorden que Déu és totpoderós i alhora bo, com la cançó infantil que vam aprendre. Potser ja no l'hauríem de dir cançó infantil perquè potser ja és una de les meves cançons preferides. Jesús, bo i fort. Aquestes paraules són el antídot més potent contra el verí de Satanàs. El verí que continua penetrant la nostra manera de pensar, els nostres sentiments. Déu, tu no existeixes. O ets indiferent. No t'importa la meva vida. I si existeixes, no estimes. I si estimes, no tens poder. No pots fer-hi. Aquest és el verí que ens diu que no hi ha significat. Que tot és en va. I que si hauria d'haver significat, ho haurem de fer nosaltres mateixos. L'haurem de crear nosaltres mateixos, fins i tot per aquestes coses tan horribles que estan passant ara mateix. El salm que acabem de llegir ens presenta el David en un moment de gran perill i angoixa. I si ser un creient s'assembla una miqueta a la vida de David, llavors podem assegurar-nos que la vida en general no és alegre tota l'estona. Ens mostra que la Bíblia reconeix que la vida no és fàcil i que no va ser fàcil després de la caiguda i que segurament serà difícil la vida. Llavors mirem aquest salm i primer mirem els primers 8 versets, després els versets 9 a 17 i al final els versets 18 a 24. Veiem en aquests primers 8 gairebé un mini salm. David s'acosta a Déu en pregària. Suplica. Li demana: Déu, sigues la meva roca. Sisplau, sé que tu ets tot el que necessito per poder amagar-me del qui m'amenacen. Sigues tu la meva casa fortificada. I quan demana això a Déu de forma intensa, com ens mostra la poesia del Salm, ell mateix se recorda que Déu ha promès ser el seu refugi. Ell sap que Déu és així. Ell sap que això és veritat. Quan demana aquestes coses a Déu, ell s'està recordant d'aquestes veritats de Déu. I en el verset 3 veiem com ell diu: jo sé que tu ets aquestes coses, tu ets tot això també per mi. Tu ets un refugi, però també ets refugi per mi. Tu ets una roca. Tu ets, Senyor, el meu penyal, la roca perfecta per on amagar-me, refugiar-me. I ja que tu ets totes les coses per mi, jo també t'entrego la meva vida. Encomano el meu esperit, la meva vida, tot el que sóc i seré, en les teves mans. La pregària és en si mateixa ja una expressió d'aquesta actitud i augmenta la confiança i el compromís amb Déu. Quan prediquem el nostre propi cor per mitjà de la pregària, repetint tot el que Déu ja ha revelat sobre si mateix, aprenem a viure confiats en aquest coneixement. El fet que David encara és capaç d'expressar la seva pregària a Déu, que encara sigui capaç de parlar, és una prova de que Déu li estigui salvant en el mateix moment, que encara l'està protegint. No importa com de fosca pot ser la nostra circumstància, preguem i aixequem la nostra mirada a Déu i esperem en ell. Diem: Déu, tu ets el meu amagatall, tu ets la meva casa fortificada. Aquesta pregària expressa a on es pot trobar l'esperança real per la vida i la mort. Sí, la trobaràs en Déu mateix. Això és el que vol dir trobar refugi en ell. El refugi és on vas quan ja no saps com manejar la vida, quan ja no saps com gestionar els teus problemes. El refugi és on vas per trobar sentit. El teu refugi podria ser l'esport, podria ser l'entreteniment, podria ser el menjar, podria ser moltes coses. Les coses on vas per trobar consol i confort. Però cap d'aquestes coses poden ser un refugi real. No et poden protegir. Només Déu és el gran refugi nostre, la nostra gran roca i salvador. David s'adona de que aquest gran Déu el veu en la seva angoixa. Ell diu: tu coneixes l'angoixa de la meva ànima i em protegeixes. Així que encara que l'angoixa encara no ha acabat, vull dir, només estem al primer terç del Salm, ja ha trobat motius per alegrar-se i celebrar. Déu, em coneixes, em veus enmig del perill, em veus enmig dels meus problemes i em salves. I per això m'alegro, celebro el teu amor sense fi, el teu amor infinit, la teva misericòrdia que sempre continua, que sempre hi és, que sempre i plenament pot salvar el teu amor fidel. Oh, Església, com ens ho va revelar Déu, aquest amor tan increïble a nosaltres? Ell ens ho va mostrar a la creu. Enmig de la lluita de la vida i les circumstàncies actuals, suplica, crida a Déu, demana-li, Déu, siguis tu el meu amagatall, sigues tu el meu refugi, i llavors sàpigues que ell és el millor refugi que et mai podries imaginar. Podríem dir, Déu, jo no puc protegir els meus fills, els meus pares, els meus avis. Sincerament, em fa molta por tot el que està passant. Jo no puc salvar la meva pròpia vida. Però Déu va enviar el seu propi fill. Ell és el nostre refugi segur, Jesucrist, que va ser enviat pel seu pare al nostre món dominat pel pecat, al nostre món malalt. L'home de dolors, el servent sofrint, Jesucrist. Ell va morir a la creu i pocs moments, bueno, justament l'últim moment abans de respirar l'últim alè, ell va dir, a les teves mans encomano el meu esperit. En el moment més difícil per entendre de la nostra història, especialment si estàs enmig del moment, si estàs experimentant això quan està succeint, No hi ha manera d'entendre aquesta situació com Jesús està morint a la creu. Ell mateix encomana la seva vida a les mans de Déu. En un moment quan era massa fosc per poder veure, massa complicat per entendre, Jesús va entregar la seva vida al seu pare i no va ser rescatat en aquest moment, sinó va morir pels nostres pecats. Tot i així, en aquest moment, ell va confiar en la bondat del seu pare. En aquest moment, ell va tractar de forma definitiva amb el nostre pecat i les seves conseqüències. I nosaltres podem estar segurs, Déu no és inconscient, Déu no és ignorant, Déu coneix el dolor. Déu no és alguna força distant i impersonal que no s'interessa per les nostres vides. Tampoc no hem de tenir por com a creients que ell ens estigui castigant furiosament ara mateix. No, Déu està de forma íntima familiaritzat amb el patiment per mitjà del seu fill, Jesucrist, que ha suportat totes les nostres malalties i per les seves ferides hem sigut curats. I quan passem per les dificultats per aquesta vida, ell mateix ens ensenya a encomanar les nostres vides a les seves mans. Com Pere escriu en l'epístola que normalment estaríem ara llegint, diu, per tant, que els qui pateixen, segons la voluntat de Déu, encomanin les seves ànimes al Creador fidel, fent el bé. Així ho fem, entreguem les nostres vides, aprenguem a confiar en aquell que va morir per nosaltres. Ens assemblarem cada vegada més a ell quan prediquem els nostres encomanament les nostres vides, les mans clavades de Jesucrist. Ell és la nostra única esperança, l'únic refugi, l'únic consol en la vida, fins i tot en el confinament, i l'únic consol en la mort, fins i tot la mort per aquest virus. A la creu, ell va comprar la meva vida, li pertanyo per sempre. Pot ser que no entengui el que estigui passant ara mateix, però no dubto del seu amor per mi. No dubtis tampoc del seu poder per salvar-te i rescatar-te. No, de fet, Déu Pare no va salvar Jesús a la creu, no. Però al deixar-lo allà, morint a la creu, ell ens va salvar a nosaltres de la mort eterna i va reivindicar el seu fill perquè el va fer aixecar de la mort, el va ressuscitar. Oh, quin Déu que tenim! Ell és més fort que les tenebres, ell és més fort que la mort, més fort que qualsevol cosa que la vida ens pot llençar. Molt més fort és el nostre Salvador que ens ha comprat amb la seva sang. Estem allà segurs en les mans de Jesús. Per fer referència al moment amb els nens que vam llegir, potser hi ha tempesta, però Jesús està al vaixell. Ell és amb nosaltres i ell és bo i fort. Veiem més coses. Quan aprenguem a viure d'aquesta manera, aprenem a viure d'una forma segura. Ja no ens deixem portar per les circumstàncies de la vida, però sabem que Déu ens protegeix i ens guarda i que el nostre Salvador ens governa. La pregària de David és una constant instrucció al seu propi cor i li porta cada vegada més endins d'una confiança profunda en Déu. En la primera part, ell ha esbrinat que Déu el salva completament, que Déu és conscient del seu patiment i que Déu és ple de misericòrdia, que Déu l'està preservant ara mateix. Tot i així, el perill i el problema encara no ha marxat. Molt reconeixible, això. Sí, ens encoratgem amb una bona mirada a la creu i molt important. Tot i així, com és que Jesús ha tractat amb el pecat i el dia següent passa moltes coses dolentes? Qui té les respostes? Jesús va vèncer el pecat, però jo encara continuo pecant. Ell va vèncer els meus enemics, però mira'm a mi, sent l'objecte de burla. Ell va vèncer la mort, però aquí estem fugint del virus i veiem la mort al nostre voltant, per tot arreu. En aquesta segona part del Salm, David clama a Déu i li demana la seva gràcia. Dóna'm la teva gràcia. Necessito la teva gràcia. S'està esgotant, David, no només dels seus enemics, sinó també de la seva pròpia iniquitat. La seva força està esvaint. No està a l'altura de la tasca. Ja no pot veure, s'està perdent l'ull, està perdent la perspectiva. Com puc arreglar aquest caos? Se li burlen la gent que li envolta, no només els seus enemics, però també els seus veïns i sembla els seus amics. David sap que ell necessita la gràcia de Déu en cada moment. En cada moment no puc fer res sense la teva gràcia. Et necessito cada dia i hora. Et necessito ara mateix per la vida que està passant, per cada moment en què estic vivint. He de dependre en tu. En les circumstàncies tan fosques, ell sap que pertany al seu Senyor i per tant també pot dir de forma tan contundent, però jo confio en tu, Javé. He dit, tu ets el meu Déu. Els meus moments són en la teva mà. Els meus moments són en la teva mà. El meu temps, la meva vida. Ell sap que el Senyor governa tot segons els seus bons propòsits. Podries dir, jo no sé moltes coses. No sé quin és el significat de totes les coses que estan passant. Gairebé ni entenc el que està passant. Ja deixa ser el que sigui el seu significat. Però jo sé el que he de saber. Déu té el control. I Déu és bo. El qui governa la nostra realitat i la meva vida va morir per mi a la creu. En ell confio. Ell empatitza amb les meves febleses més grans i em mira amb amor. Si Déu va decretar de forma eterna la salvació i va portar Jesús en aquest món per la salvació, I després de que Jesús va ser vindicat a la seva resurrecció, ell va ascendir i ara seu a la dreta del Déu Pare. I des d'allà ell governa el món i les nostres vides i cada moment de les nostres vides. Els nostres moments són a la seva mà. Ell personalment està conscient de la teva vida. Ell és aquí. Ell està allà, a casa teva. Enmig dels moments que esteu passant en família o sols. En aquest mateix moment Déu és amb nosaltres i ell té el control. Ell és aquí i es preocupa per tu. També quan la vida canvia. Quan la vida canvia de cop i volta, com estem experimentant ara mateix. Cada moment de les nostres vides passa sota la cura de Déu. Els moments de gran dificultat i de gran alegria. Potser no t'adones sempre d'això. Potser en alguns moments alegres ni tens necessitat de reconèixer això. I potser en alguns moments molt tristos penses, on és Déu? David mateix reconeix això. Una mica més endavant, en aquest salm, ell diu, jo havia dit en la meva agitació, he estat tallat de davant dels teus ulls, però tu has escoltat la veu de la meva súplica quan et vaig cridar. Oh, com em vaig equivocar! Fins i tot quan pensava que estaves molt lluny, tu de fet estaves aquí. Em vas escoltar. Tu ets el meu amagatall de veritat. Tu ets el meu refugi de veritat. Tots els meus moments, tot el meu temps, tota la meva vida estan de veritat en les teves mans. Tots els meus camins són davant teu. Tu saps tot. Ja que això és el cas de David, li demana a Déu, ja que la meva vida està en les teves mans i tu ets el rei de l'univers, somriu-me, Senyor. Ensenya'm el teu somriure, ensenya'm el teu favor. Deixa'm experimentar la teva benedicció, el teu shalom, la teva pau. Ja que tu estàs en control, Senyor, beneeix-me. Beneeix-me amb la teva pau. David va experimentar aquesta pau. Aquesta pau no era necessàriament durant els temps quan no hi havia guerra. I possiblement va experimentar la pau de Déu enmig d'alguna guerra. Potser, segurament, ell experimentava aquesta pau just abans d'atacar el Goliat, o també quan estava amagant en alguna cova. Però aquesta pau no hi era quan estava pecant, quan estava lluitant l'enemic a dins. Però quan va experimentar el perdó, va tornar a experimentar el favor de Déu. Aquest era la seva pau. Aquesta pau és el benestar, és saber que estem reconciliats amb Déu. I en Crist nosaltres sabem que mai no podem perdre el favor de Déu. No l'hem de guanyar una i altra vegada. Ni l'havíem de guanyar ni la primera vegada. Crist ens va guanyar el favor de Déu. Crist ens ha guanyat la benedicció eterna de Déu. La benedicció eterna de saber que tenim pau amb Déu. Una pau que pot calmar un cor tempestuós durant temps de gran inseguretat. La pau de saber que estem reconciliats amb Déu i governats per Crist. Crist ens ha comprat, el pertanyem. Tots aquells que confien en ell han sigut redimits per ell i les seves vides estan sent guardats per ell. Quan lluitem contra el pecat, posem tot a les mans de Crist. Quan tenim por, anem a Crist, el nostre escut. Enmig de temps que canvien, com estem vivint ara mateix, potser enmig de la setmana més absurda de tota la meva vida, què més podem fer sinó de no posar la vida de nou a les seves mans clavades, sabent que els nostres temps, cada moment que passa, cada cosa que pot esdevenir, ja és conegut per ell. Ell ja porta els nostres moments a les seves mans. Sabem que ell ens protegeix, que ell ens ha guanyat la benedicció eterna, el somriure etern del Pare per nosaltres. Jesús és la nostra pau i les nostres vides i el nostre temps estan en les seves mans. Espero que puguis experimentar això. Hi ha un límit en les coses que puc explicar. Hi ha un gran límit en el meu enteniment de les coses, especialment de les coses actuals, però també de la Bíblia. Però jo sé que Crist ha fet això, que Crist governa perfectament la meva vida i de tots aquells que confien en ell. Llavors posa la teva confiança en ell. Posa la teva vida en les mans clavades de Crist i reconeix que el teu temps, els teus moments, tot el que passa, passa sota el seu control. Llavors acabem una ullada ràpida als últims versets. La resposta de David a la benedicció de Déu és beneir a Déu. Ell diu, beneït sigui Javé, perquè ell ha fet extraordinària la seva misericòrdia per mi. És preciós dir això. La benedicció de Déu és aquesta, la misericòrdia extraordinària. És tot això que m'he estat parlant. És Crist mateix. Com de més extraordinària vols la misericòrdia de Déu, sinó que ell envia el seu fill. Aquesta misericòrdia és aquest amor infinit, com el Nou Testament diu, no? D'aquesta manera Déu ha fet conèixer el seu amor, que va enviar el seu propi fill. Quin miracle és aquest amor de Déu? Llavors, beneïm a Déu, i beneir a Déu vol dir lloar a Déu per les seves benediccions. És això, lloem el Déu que ens beneeix. És doxologia, és lloança, és proclamar la bondat de Déu. Quan David diu abans, que gran és la teva bondat, que reserves per als qui et temen, l'exerceixes amb els qui confien en tu, davant tothom, davant els fills d'Adam. Ell encara té més bondat per nosaltres. No podem ni començar a imaginar com serà la restauració de totes les coses. Estem esperant ansiosament la restauració de totes les coses. I per tant, ara mateix, lluem-lo. Beneïm a Déu que ens beneeix. Lluem a Déu enmig de la tempesta. No dubtem del poder de Crist, sinó lluem-lo. També quan estem en confinament a les nostres cases. Lluem-lo quan la vida és dura. Per què? Perquè el coneixes. Coneixes el teu Salvador. Per què? Perquè tenim una esperança segura, un únic consol i confort tant en la vida com en la mort. El nostre Jesús, el meu Jesús, que em va comprar, em guardarà. I en els seus braços jo tornaré sa i estalvi, a casa. Ell em portarà. Lluem a Jesús. Estimem-lo. Ens alegrem en ell. Perquè així acaba David el Salm. Estimeu Javé, tots els seus sants. Javé guarda els fidels. Sigueu forts i ell enfortirà el vostre cor, tots els qui espereu en Javé. Llavors, Església, fem això durant el temps que estem vivint. Recordem que el nostre temps i les nostres vides estan en les mans de Jesús mateix. Aquest és el nostre únic consol, tant en temps de corona, tant en temps de vida normal, tant en el temps que vindrà després com en la mort, que pertanyem al nostre fidel Salvador. Crist és meu i jo sóc seu.
Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info@cn22.org.